Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La diòcesi del Vallès no ha registrat cap cas d'abús a menors en els seus 14 anys de vida. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha assegurat a Ràdio Sabadell el bisbe del Vallès, Josep Àngel Saiz Meneses.
No hi ha hagut cap cas. És a dir, nosaltres, la diòcesi es va erigir el 15 de juny de 2004, per tant, té 14 anys i uns mesos d'existència, i en aquests anys no hi ha hagut cap denúncia.
El bisbe també ha negat que l'Església hagi ocultat els casos de pederàstia i defensa que s'han portat amb discreció.
17 anys de presó i 17 d'inhabilitació pels sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart.
La Fiscalia demana aquesta pena per la causa de l'1 d'octubre, acusant-los de rebel·lió amb agreujant de malversació. La pena més alta la demana per Oriol Junqueras, 25 anys de presó i 25 d'inhabilitació.
I en esports, el veneçolà Williams Velázquez, que encara no havia sumat cap minut aquesta temporada, se suma a la baixa del capità del Centre d'Esports Sabadell, Miguel González.
Velázquez no podrà jugar contra l'Atlético Levante aquest diumenge a la nova Creu Alta per una lesió al genoll. Toni Saligrat ha parlat avui en roda de premsa sobre els canvis d'alineació que està fent de forma constant aquesta temporada.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures similars a les de la resta de la setmana. Què hem d'esperar pels pròxims dies? Pel cap de setmana pujaran les temperatures, hem de treure el paraigües. Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Després d'un matí amb bastants núvols, ens trobem ja a hores d'ara poca nuvolositat a gran part de Catalunya i, per tant, el sol és present a la major part del país. Tan sols els núvols sí que els trobem més compactes cap al vessant nord del Pirineu, on fins i tot encara al llarg d'aquest divendres pot arribar a caure alguna tímida precipitació, amb una cota de neu que s'ha de situar cap als 1.700 metres. A més, les temperatures s'han recuperat força aquest migdia i moltes màximes han voltat fins i tot al llindar dels 20 graus a diferents trams, especialment propers a la costa. Això sí, el vent de component nord s'ha d'anar reforçant cap al sector de la Costa Brava i esperem fins i tot ventades fortes amb aquest sector de la costa nord catalana, i fins i tot les onades podrien superar la Costa Brava als 2,5 metres d'alçada fins al migdia d'aquest dissabte. De fet, tenim un avís en aquest sentit. I per aquest proper cap de setmana, doncs, en conjunt tindrem un cap de setmana estable amb alguns núvols poc importants a les comarques del nord-est i temperatures, a més, sense grans canvis. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la en comparació amb altres dies a aquesta hora. Es nota que molta gent fa pont. Només trobem retencions en un punt de la C-58, concretament a Sant Quirze, a 2 quilòmetres en sentit Barcelona, i a la B-30 al seu pas per Barberà, també en sentit sud. Si mirem a Barcelona, només trobem un petit tram d'aturades a la Ronda Litoral, entre la Barceloneta i el Fòrum, en els dos sentits, mentre que se circula amb comoditat a la Ronda de Dalt. Passant 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. La diòcesi del Vallès no ha rebut cap denúncia per abusos a menors des que es va fundar el 2004. Així ho ha afirmat el bisbe Josep Àngel Saiz Meneses en una entrevista a Ràdio Sabadell. El religiós també ha defensat les mesures actuals per prevenir els delictes sexuals a l'Església i demana no tenir en compte els del passat.
El bisbe del Vallès considera que, en contra del que defensen víctimes i entitats, l'Església Catòlica Espanyola no ha amagat els casos d'abusos sexuals a menors. Són declaracions al programa Al Matí.
Jo m'imagino que, més que silenciar, diríem, amb males intencions, el que s'ha fet és actuar amb discreció, com s'ha fet en totes les institucions al llarg d'aquests anys, però no per perjudicar les víctimes, evidentment. Ara estem en un moment molt concret, de molta transparència, d'explicar-ho tot, de denunciar-ho tot, d'aplicar el pes de la llei, que s'ha d'aplicar a tots, i no podem judicar tampoc situacions de fa molts anys en què les coses es portaven d'una altra manera.
Saiz Meneses també ha defensat la criticada comissió antipederàstia creada per la Conferència Episcopal Espanyola sobre el fet que el seu president hagués estat denunciat per encobriment a un sacerdot acusat d'abusos. El bisbe del Vallès dubta que sigui cert.
Un cas d'aquests, quan li esclata un bisbe, doncs és un problema molt gran i és un patiment molt gran, però molt gran, molt gran. Aleshores, jo m'imagino que ell ho va resoldre doncs, aplicant els procediments i amb tota la discreció del món per no fer mal a les persones. Si després va estar més encertat o menys, no ho sé, però jo penso que aquestes crítiques, perquè hi hagués un cas antic a la diòcesi a la qual ell ha estat nomenat bisbe, jo penso que no té sentit.
En relació a demanar perdó, com ha fet l'Església Alemanya o el govern australià, el bisbe ha recordat que l'Església és l'única institució que ha demanat perdó pels seus errors històrics.
UNICEF reconeix Sabadell com a ciutat amiga de la infància. Es tracta d'un guardó que reivindica l'esforç i el compromís de l'Ajuntament per incorporar la infància i l'adolescència en el centre de la seva agenda política. El lliurament d'aquest segell es farà el pròxim dimarts 27 de novembre.
Sabadell se sumarà a partir de finals de mes a una xarxa que ja compta amb 274 governs locals de l'Estat espanyol. Són les ciutats considerades amigues de la infància per promoure les polítiques adreçades als més joves. En concret, des de l'Ajuntament reivindiquen el Consell dels Infants i el Pla Local d'Infància i Adolescència com a motors d'aquest reconeixement. Consideren que es tracten d'unes eines transversals elaborades sobre una diagnosi prèvia per fomentar la participació activa de la població infantil com a ciutadania de ple dret. Sabadell va presentar la seva candidatura a principis d'any i rebrà el segell en un acte d'entrega el 27 de novembre al Palau d'Exposicions i Congressos d'Oviedo. Sabadell rebrà el reconeixement amb altres 10 ajuntaments catalans i 113 de la resta de l'Estat. UNICEF Espanya entrega el guardó Ciutat Amiga de la Infància si se segueixen unes línies d'actuació. Entre aquestes hi ha la de treballar per una participació real dels infants en la presa de decisions i la inclusió de polítiques i partides pressupostàries per defensar els seus interessos.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
La família de l'alcalde Marcet resta importància a la possible retirada del seu nom de la plaça del centre. Així ho ha assegurat la neta de Josep Maria Marcet, Marosa García Planas Marcet, al programa Al Matí, assenyalant que són més importants els reconeixements personals rebuts que tenir presència al nomenclàtor.
Diré que la família ens és bastant igual, perquè nosaltres l'avi el portem a dintre i l'avi està al cor de les persones, no està en el nom d'una plaça, en el nom d'un carrer ni d'una escola. A nosaltres el que ens conforta de l'avi és rebre agraïments d'una família sèrbia, per exemple, fa un any, que va venir aquí a conèixer-nos perquè l'avi havia ajudat els seus pares a fugir cap a Estats Units perquè fugien de Hitler, precisament.
D'aquesta manera s'ha referit a la possible retirada del nom de qui va ser alcalde des de finals de 1940 fins al 1960, després que al maig del 2017 es fes un primer acte simbòlic amb la retirada del bust d'homenatge que hi havia a la mateixa plaça. Aleix Grell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La neta de l'alcalde Marcet també ha volgut recordar les mostres de reconeixement i suport que han anat rebent després de la mort del seu avi. Per exemple, la del mateix govern d'Antoni Ferrés.
Ens reconforta que el Front Nacional de Catalunya, quan va morir l'avi el 63, va portar-li una corona de flors. Ens reconforta saber que quan els comunistes es van fer amb el consistori, amb el Toni al capdavant, van anar a parlar expressament amb la meva àvia per dir-li que no trauríem mai la plaça d'aquella persona, ja no polític, aquella persona que havia donat tant per la ciutat. Ens reconforta que hi hagi persones aquí a Sabadell, per exemple, hi ha un ciutadà de Sabadell, una persona de Sabadell, que el seu pare, de Sabadell, va morir a Mauthausen i que no vol que treguin el nom de la plaça.
En tot el cas, la neta de l'alcalde Marcet admet que, des de la seva perspectiva, no es pot permetre un judici sobre com era o què feia el seu avi perquè no les va viure. Així mateix, convida a qui tingui dubtes a parlar amb els seus contemporanis.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
L'Associació Vallès Amics de la Neurologia acaba d'editar 1.500 exemplars del seu calendari solidari, que es distribuirà a un preu de 5 euros des d'ara i fins a finals d'any. El calendari està protagonitzat per usuaris de l'Avant i per alumnes de 12 instituts de Sabadell i de la comarca. L'almanac és el resultat de les xerrades que organitza l'entitat per donar a conèixer als estudiants les experiències de persones que han de conviure amb una malaltia neurològica.
En aquesta ocasió, els instituts de la ciutat que hi han participat són Ramar 2, Mare de Déu de la Salut i Pau Vila. La gerent de l'Avant, Lídia Gil, explica en què consisteixen les imatges.
Aquestes imatges són cada una de les xerrades que hem fet amb aquests centres, amb aquests instituts i escoles, on hi ha les històries de vida en primera persona i experiències de superació, d'acceptació, de persones que pateixen malalties neurològiques i que s'intenta arribar a la població més jove.
Ara començarà la distribució del calendari que es podrà trobar a les diferents seus de l'Avant, a Sabadell, al carrer Estrella, i a les oficines del BBVA, que han adquirit 1.300 per col·laborar en aquesta causa solidària. Gil ha apuntat a què es destinaran els fons que recullin.
Tots aquests diners van íntegrament destinats a això, a ajudes a famílies. Penseu que l'any passat, en dades del 2017, es van poder ajudar 129 famílies amb no, que necessiten els recursos, que tenen la malaltia a casa i que no poden rebre totes les teràpies, no, que necessitaven, i d'aquesta manera doncs es donen aquestes ajudes i poden rebre les diferents teràpies que necessitin.
L'acte oficial de presentació del calendari tindrà lloc el pròxim dimarts 6 de novembre a la seu de l'Avant, al carrer Estrella. L'entitat ha organitzat una festa oberta amb berenar, música en directe i projeccions a partir de les 6 de la tarda.
Notícies vespre.
En cultura, Joventut de la Faràndula reestrena demà un dels títols amb més èxit de les últimes temporades, La Bella i la Bèstia. El musical dirigit per Quim Carné torna a l'escenari de la Faràndula, la que serà la seva tercera temporada, i ho farà per acomiadar-se definitivament del públic.
La producció és una adaptació de la pel·lícula de Disney amb el mateix títol, però que introdueix alguns canvis en l'argument. N'ha apuntat un, l'actor Joan Baptista Torroella, que interpreta Lumière.
Ells dos ja es coneixen de quan eren petits, i això és molt maco. O sigui, són amics d'infància, tant la Bella com la Bèstia, abans de que passi el drama de que ell es converteixi, no? I és xulo perquè ells al final, que no saben que són ells, no?, que s'acaben retrobant, però és molt maco això, aquest lligam que ja es coneixen de la infància. Això és diferent.
Tot plegat amb el segell inconfusible dels Farandolers, que porten a l'escenari 16 números de cant i de ball. Els temes interpretats en directe els signa el sabadellenc Oriol Pedrós, mentre que les coreografies han estat creades especialment per l'obra per Montse Argemí, de l'Escola de Dansa Boots. A tot això se li ha de sumar també un vestuari molt cuidat i una escenografia de gran format a càrrec de Jan Jorba, autor de decorats dels muntatges de Ratatouille i Hansel i Gretel.
L'espectacle és un gran format, és un espectacle amb molts canvis d'escena, amb una escenografia molt espectacular a nivell d'efectes del palau, i la posada en escena, i sobretot el vestuari també és realment molt, molt, molt maco.
En les dues temporades anteriors, gairebé 9.000 persones han gaudit de La Bella i la Bèstia, personatges interpretats per Cristina Barbero i Miquel Rosselló. A partir de demà teniu l'oportunitat de veure-la de nou. L'estrena és dissabte a les 6 de la tarda i diumenge hi haurà dues funcions més al dia. Diumenge, diem, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Les representacions del musical s'allargaran fins al cap de setmana de 10 i l'11 de novembre.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny!
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimeri, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general i avui, com us avançàvem en titulars, la notícia del dia és una xifra: 17 anys de presó i 17 d'inhabilitació. Aquestes són les penes que demana la Fiscalia General per Jordi Cuixart i Carme Forcadell, imputats en l'anomenat cas de l'1 d'octubre. L'expresidenta del Parlament de Catalunya s'enfrontarà al judici acusada de rebel·lió, ja que el fiscal considera que era una de les persones més destacades del procés i que va animar a ocupar els col·legis electorals l'1 d'octubre.
A més de la pena de presó, també demanen per a Forcadell 17 anys d'inhabilitació per càrrec públic. En el seu cas, l'Advocacia General de l'Estat, que depèn directament del govern espanyol, ha rebaixat les penes contra la sabadellenca a 10 anys de presó pels delictes de sedició i malversació, però en descarta el delicte de rebel·lió.
Jordi Cuixart ja ha reaccionat piulant a Twitter el següent: algú es pensa que per 17 anys de presó ens faran renunciar als objectius, drets i llibertats nacionals? No coneixen Òmnium ni la societat catalana.
Això el dia que la Fiscalia també ha fet públiques les seves acusacions contra Jordi Sánchez i el sabadellenc Jordi Cuixart. Per al Jordi es demana 17 anys de presó i 17 d'inhabilitació en total per l'delicte de rebel·lió. Des d'Òmnium Cultural, el seu vicepresident, Marcel Mauri, ha defensat una resposta unitària i col·lectiva davant d'aquest judici.
Una mostra més de la manca de voluntat política del govern espanyol per resoldre el conflicte amb Catalunya. Tot i aquest embat de l'Estat, la Junta Nacional d'Òmnium vol remarcar que si algú es pensa que 17 anys de presó ens faran renunciar als nostres objectius, drets i llibertats nacionals, és que no coneixen Òmnium Cultural. Davant d'aquesta farsa de judici, ni en Jordi Cuixart ni Òmnium no ens defensarem de res, sinó que acusarem l'Estat d'utilitzar la repressió, ara a través de la justícia, per carregar-se drets i llibertats fonamentals.
En aquest cas, l'Advocacia General de l'Estat també ha mantingut la rebaixa de peticions pels líders de l'ANC i l'Òmnium fins a 8 anys de presó i imputats per sedició, descartant també la rebel·lió.
No és l'únic que hem sabut avui d'aquesta causa de l'1 d'octubre. També hem sabut que la pena més alta d'aquesta causa és per Oriol Junqueras, per qui demanen 25 anys de presó.
Exacte, l'exvicepresident de la Generalitat ha rebut la pena més alta imputat pels delictes de rebel·lió agreujada amb malversació de fons públics. La Fiscalia demana 16 anys de presó per Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, i 7 anys a la resta de membres que estan en llibertat provisional: a Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Borràs.
Precisament el president d'Esquerra assegura que afronta el judici amb el cap ben alt, tot i que el considera injust.
Junqueras ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio coincidint amb el primer aniversari del seu ingrés a la presó, tot plegat després que l'Advocacia General de l'Estat ha anunciat que se'ls acusarà dels líders independentistes empresonats a la presó per sedició i malversació, però no pel delicte de rebel·lió.
Per la cúpula dels Mossos d'Esquadra es demanen 11 anys de presó.
Delicte de rebel·lió al major Josep Lluís Trapero, l'exdirector del cos Pere Soler i l'exalt càrrec d'interior César Puig. Per a tots ells demana 11 anys de presó i 11 d'inhabilitació. Per la intendent Teresa Laplana, la Fiscalia demana 4 anys de presó per sedició i 5 anys d'inhabilitació.
De fet, l'advocada del major Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, ha dit que denunciarà la situació d'indefensió que es produeix cap a l'excap dels Mossos després que la Fiscalia hagi decidit acusar-lo d'aquest delicte de rebel·lió. En declaracions a l'ACN ha raonat que si durant la instrucció a l'Audiència Nacional no ha aflorat l'element de violència i no s'han pogut defensar sobre aquest tema, l'acusació del Ministeri Públic ha d'aparèixer també aquest element per poder-se defensar. En canvi, l'Advocacia de l'Estat es desmarca de la Fiscalia i rebaixa les penes pels encausats de l'1 d'octubre.
En el cas de Carme Forcadell, demana 10 anys de presó pels delictes de sedició i malversació, però descarta el delicte de rebel·lió. Pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart, l'Advocacia redueix la petició de pena fins als 8 anys de presó pel delicte de sedició. Aquest òrgan depèn directament del govern espanyol i es demarca del criteri de la Fiscalia. Per a Junqueras, demana 12 anys de presó i 11 anys i mig per a la resta d'exconsellers: Romeva, Forn, Turull, Rull i també Bassa, acusats de sedició i malversació. Per Jordi Sánchez demana 8 anys de presó i pels exconsellers en llibertat provisional Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó en demana 7 anys de presó per malversació i multes per desobediència.
I a tot això, el president del PDeCAT, David Bonvehí, ha rebutjat aquest divendres que el seu grup negociï els pressupostos de Pedro Sánchez després dels escrits d'acusació que ha presentat la Fiscalia de l'Estat. El president del PDeCAT ha qualificat aquest divendres de dia trist i ha afegit que aquests escrits semblen una provocació per estar fora de lloc, ha dit textualment. En aquest context s'ha mostrat decebut amb Sánchez i creu que ha demostrat que no ha estat a l'altura. I ara és moment per la informació esportiva.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Ho dèiem en titulars, Toni Saligrat tindrà dues baixes per rebre aquest diumenge l'Atlético Levante a la nova Creu Alta. A la coneguda lesió del capità del Sabadell, Miguel González, avui se li ha sumat també la d'un altre central, Williams Velázquez.
Sí, Saligrat ha anunciat que Velázquez va patir un fort cop al genoll a l'entrenament de dilluns i, de fet, no s'ha pogut exercitar durant tota la setmana. Juntament amb el porter suplent, Romans Carrilló, el veneçolà era l'únic jugador que encara no havia disputat cap minut aquesta temporada. Per tant, això no trastoca en excés els plans d'un Sabadell que es troba a les portes del play-off d'ascens a només 2 punts. Una tercera victòria consecutiva a la nova Creu Alta podria suposar l'assalt definitiu a aquestes posicions, tot i que Saligrat ha rebaixat també una mica l'eufòria.
Quan estàs en un lloc que no t'agrade, pues contra menos mires a la dreta i a l'esquerra millor, no? El tema és sortir del lloc que no t'agrade. I si pots no mirar ni a un costat ni a l'altre, millor, perquè si mires cap a la dreta no t'agrada, si mires cap a l'esquerra t'agrada menys. Quan ja estàs en una posició on hi ha més llum, que no està tan fosca ni és tan lletja, doncs ja comença a agradar-te, mirar cap a la dreta i cap a l'esquerra, clar que sí. A qui no li agrada ara veure que el play-off està a 2 punts, però tampoc has de perdre de vista que el descens està a 4.
I precisament davant hi haurà un dels equips que pitjor se li donen al conjunt arlequinat.
En els 10 anteriors precedents entre Sabadell i Atlético Levante, cap victòria local a la nova Creu Alta i només una com a visitant. El filial Granota ha acabat de pujar de tercera, és 5è amb un punt més que el Sabadell i ve de guanyar a camps complicats com el Rico Pérez d'Alacant o el Collao d'Alcoi. El seu capità, Fran Manzanara, ha explicat a l'Hotel Suís amb quin plantejament sortiran diumenge.
Hombre, nosotros, viendo los partidos anteriores, somos un equipo que nos gusta intentar jugar el balón, tener la pelota y eso, e intentar presionar al rival. Eso yo creo que es la base del fútbol de todos los equipos. Cuanto menos tenga la pelota el rival, más la tienes tú y más posibilidades puede ser que tengas de ganar, aunque luego nunca se sabe.
Doncs aquest Sabadell, Atlético Levante, començarà diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Per cert, avui també hem conegut un altre horari, el de la 12a jornada. En aquest cas, el València-Mestalla Sabadell es jugarà diumenge 11 de novembre a les 12 del migdia.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord acaba aquest diumenge a Palamós el seu particular Tourmalet, del qual n'està sortint tan beneficiat. A punt de complir el primer terç de la temporada, els de Quico Díaz s'han penjat l'etiqueta d'equip revelació gràcies a la seva 5a posició.
Sí, els de la zona nord venen de tombar per la mínima el Manlleu a la darrera jornada i sumen 10 dels últims 12 punts en joc. A més, encara no saben què és perdre lluny del municipal de Can Uriac en la seva temporada de debut a la categoria. Diumenge tindran davant el Palamós de l'exarlequinat Javi Salamero, 8è, amb un punt menys. La plantilla del Sabadell Nord no varia l'objectiu de la permanència i, com afirma el defensa Albert Quereda, tot el que puguin sumar ara és terreny guanyat.
Nos da igual el rival que sea y vamos a luchar hasta el final. Lógicamente, sí que en nuestra liga es la Jonquera contra Rubí, contra la Llagostera, pero oye, si se puede aspirar a más, ¿por qué no? Todos los puntos que saquemos ahora, luego nos acordaremos cuando acabe la temporada y la gente se esté jugando las castañas. Nosotros no queremos estar ahí sufriendo, sino nosotros queremos demostrar a la gente de toda Cataluña de que el Sabadell no es un hueso duro y que va a ser muy complicado ganarnos.
El tècnic Quico Díaz tindrà la baixa del central Anzo, expulsat en el darrer partit a casa. El Palamós Sabadell Nord començarà diumenge a les 5 de la tarda al municipal de Can Uriac.
I qui també vol allargar el seu dolç moment és el Club Esportiu Mercantil. El conjunt blaugrana ha sortit de les posicions de descens a Lliga Nacional Juvenil i entre Sella i Sella té la tercera victòria consecutiva al municipal de Raona Marinals.
Els de Carlos López han enllaçat dues victòries seguides que de moment els permeten sortir de la zona calenta de Lliga Nacional Juvenil. El davanter del conjunt graciec, Joan Poc, apunta a l'encert de cara a porteria de les últimes jornades com un dels punts claus en la millora del rendiment del Mercantil.
Al principi de temporada seguíem jugant igual, però ara hem agafat, tenim un joc més directe, i bueno, al principi no ens entraven i ara sembla que ens comencen a entrar les pilotes i tot es veu molt diferent.
El rival d'aquest cap de setmana serà el Vilaseca, un equip que només ha perdut un dels últims 7 partits i que és vuitè a la classificació amb 4 punts més que el Mercantil. El duel començarà diumenge a les 12 del migdia al municipal de Raona Marinals. Per cert, també una correcció, el Palamós Sabadell Nord es disputa diumenge a les 5 de la tarda al municipal de Palamós.
Una setmana i mitja després del seu nomenament, Quim Colet ha estat presentat oficialment com a entrenador de l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Sabadell. La seva primera missió serà redreçar el rumb d'un equip que ha començat la Lliga amb 2 empats i 2 derrotes.
Colet va aterrar dilluns a Can Llong després de finalitzar el clínic que estava fent al Perú. El nou tècnic nedador ha reconegut que la trucada del club per substituir Xava Gómez va ser una sorpresa. L'exdirector tècnic de la Federació Catalana de Natació ha assegurat que no arriba per apagar cap foc i s'ha mostrat ambiciós en aquest nou repte que inclourà un major protagonisme del Pla Pedrera sense perdre de vista també la presència a Europa. Abans, però, la Lliga.
Nosaltres ara comencem una Lliga de 18 jornades en què aspirem al màxim. Això és el que volem tots, l'equip, fonamental. L'equip vol això, jugar una competició ara de 18 jornades i aspirar al màxim. Aquesta és la mentalitat que m'he trobat i el que jo vinc d'alguna manera ara és a iniciar un projecte, però evidentment el projecte del dia a dia comença amb aquesta setmana, que demà tenim evidentment un partit molt important.
L'estrena de Quim Colet amb el Natació Sabadell serà demà a 3:15 del migdia a Can Llong contra el Medi, del club, per cert, d'on va sorgir. Als seus 56 anys en portava 15, sense seure's a la banqueta d'un equip català. De fet, la darrera va ser la de l'Atlètic Barceloneta i la seva primera missió serà aixecar la moral d'una plantilla tocada pels mals resultats d'aquest inici de Lliga.
L'avalua de l'equip hi és. El que passa és que, per les circumstàncies que siguin, no els està sortint. Llavors, bueno, en aquest moment, així, a tant a curt plaç, és demostrar-los, amb la meva ajuda, que realment són molt bons jugadors.
I pel que fa a l'equip femení, aquest dissabte no hi ha competició de Lliga. Ara bé, 6 waterpolistes del Natació Sabadell han estat convocades pel Rússia-Espanya de demà a Volgograd, que marca l'inici de la Lliga Mundial 2019. Són Laura Ester, Mati Ortiz, Ani Espar, Bea Ortiz, Maika García i Paula Leiton.
I aquest cap de setmana, concretament diumenge, se celebra la 28a edició de la cursa del Club Natació Sabadell, una prova que arriba amb novetats, amb canvis en el recorregut i més inclusiva que mai.
A la tradicional cursa dels 10 quilòmetres, enguany s'hi suma la de 5 i una cursa infantil, aquesta darrera, per cert, amb els dorsals ja exaurits. Miquel Moreno, president de la secció d'atletisme del Club Natació Sabadell, apunta que aquesta edició també serà, com dèiem, la més inclusiva.
Perquè no es vegi només una cursa només competitiva del club, la cursa de 5 és més per la gent que comenci a córrer, però també tenim com novetat que volem ser una cursa més integradora. Què vull dir amb això? Pues que tenim un carro amb síndrome de Rett que correrà la cursa de 5, tenim cecs i cegues que corren la cursa de 10 amb els seus guies, que els posem al club.
Tot i que les inscripcions online ja s'han tancat, aquells que així ho desitgin encara es poden inscriure demà presencialment a les oficines del club o al mateix dia de la cursa abans de 9:45 del matí.
I un apunt de tennis abans d'acabar, perquè el Cercle Sabadellès ha caigut avui a les semifinals per la permanència del Campionat d'Espanya Absolut per equips que s'està celebrant a Múrcia.
L'equip capitanejat per Bruno Barrientos va perdre ahir a quarts de final contra el conjunt anfitrió per 5-0 i avui ho ha tornat a fer contra el Real Club Tenis Barcelona per 4-1. Per tant, el Cercle jugarà demà la salvació a la màxima categoria del tenis estatal per equips a cara o creu. El seu rival serà el Club Tenis Fadura de Getxo, que ha caigut contra el Polo. El guanyador de la final per la permanència disputarà la promoció contra el segon classificat de segona, mentre que el perdedor baixarà de categoria.
d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 2 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant, ara i durant tot el cap de setmana, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem dilluns a la 94.6, a les 9, amb el programa Al Matí, amb Raquel García. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.